Bé, ara. Bé, doncs, com bé dèiem, doncs anem a començar amb aquesta primera sessió que anirà a càrrec del doctor Joaquim Maria Puigvert de la Universitat de Girona, que porta per títol Les xarxes socials de la cultura a la Catalunya ciutat dels noucentistes 1911-1936. El doctor Puigvert, molts de vostès el coneixeran, òbviament, per la seva llarga trajectòria. És professor titular d'Història Contemporània a la Universitat de Girona, és l'actual director de la Càtedra Martí Casals de Medicina i Salut en l'àmbit rural, com ja hem dit abans, vicerector en funcions de Relacions Institucionals, Societat i Cultura, i membre del grup d'investigació Consolidat, Institucions, Treball i Gènere. Les seves investigacions s'han centrat en l'estudi del món parroquial a la Catalunya moderna i contemporània, en estudis sobre historiografia i en el pairalisme com a construcció ideològica, temes sobre tots els quals ha publicat diversos articles. En els darrers anys ha centrat les seves investigacions en la història social de les professions liberals a la Catalunya contemporània, de manera especial sobre els professionals de la sanitat i sobre el col·lectiu d'arquitectes. Sobre aquest tema, de nou, a banda de dirigir tesis doctorals, ha publicat diversos articles en revistes especialitzades i especialment el llibre Josep Danés i Torres, Noucentisme i Regionalisme Arquitectònics, publicat l'any 2008. Us deixem doncs, amb en Joaquim Maria. Moltes gràcies.
Moltes gràcies i en primer lloc agrair a la Fundació Rafael Masó i a la Càtedra d'Art i Cultura Contemporànies de la Universitat de Girona doncs, l'amable invitació a participar en aquesta interessant jornada d'estudis sobre el noucentisme. Jo els parlaré de les xarxes socials de la cultura a la Catalunya ciutat dels noucentistes. Les xarxes socials, no els parlaré del noucentisme 2.0, les xarxes socials no són només una realitat d'avui, sinó que les xarxes socials és un concepte útil, penso, per a l'estudi de la societat del passat, darrere de l'economia, de la política, de la cultura, avui i ahir, doncs existeixen tot un conjunt de relacions socials, unes xarxes, uns circuits, uns marcs de sociabilitat que cal saber destriar i analitzar. Per tant, xarxes socials, per interpretar el noucentisme, el projecte del noucentisme, pot ser un concepte útil per estudiar i analitzar aquest moviment cultural. Els objectius de la meva ponència, que intentaré ser que sigui sintètica, primer faré una breu referència al context històric del noucentisme, el context històric general. En segon lloc, em plantejaré la pregunta, l'interrogant, si el projecte dels noucentistes de la Catalunya ciutat només va ser un somni, és a dir, em plantejo aquest interrogant, o va ser un somni parcialment realitzat. Darrere d'aquest somni, quines bases socials i intel·lectuals hi havia? Els parlaré, el tercer objectiu serà sintetitzar un xic, i ho faré de manera impressionista perquè amb l'estona que disposo tampoc puc fer altra cosa, fer una mica el retrat robot del que s'entén per la institucionalització cultural del noucentisme. I finalment, i aquí és potser la part on hi haurà una mica més d'innovació, els proposo alguns exemples concrets, els proposaré alguns exemples concrets de xarxes socials que varen actuar a la Catalunya noucentista. I en tot cas els parlaré de la universitat i de les xarxes professionals i d'amistat intel·lectual i política a l'entorn de la universitat de l'època, els parlaré de les colònies d'estiueig, els parlaré de les biblioteques populars, els parlaré de l'estudi de la Masia finançat pel mecenes Rafael Patxot i darrere el qual hi havia tota l'organització del Centre Excursionista de Catalunya i els parlaré dels Amics de l'Art Vell. Entenc que és una selecció, que podia haver-ne sigut una altra, però en qualsevol cas aquests cinc exemples em sembla que seran suficients per transmetre la idea, la tesi que hi ha al darrere d'aquesta ponència, que és estudiar aquesta realitat tangible d'unes xarxes socials que actuaven amb bastanta força a la Catalunya noucentista. Bé, anem doncs a començar pròpiament amb aquests elements que els hi he indicat. Pel que fa al context polític i cultural de la Catalunya noucentista, doncs és el context polític dintre del que es coneix com l'Espanya de la Restauració Monàrquica, una Espanya sacsejada per la crisi del 98, que va ser una sacsejada política, però també intel·lectual i cultural, amb tota la crítica que va representar el caciquisme i els partits dinàstics, una Espanya a finals del XIX que viu l'emergència del nacionalisme català i del catalanisme polític. 1901 guanya la Lliga Regionalista a l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona el 1907 també serà controlada per la Lliga i el seu president serà Prat de la Riba, i tot això prepara el terreny de la Mancomunitat de Catalunya, aquesta primera experiència d'autonomia dintre de l'Espanya de la Restauració, que començarà el 1914 i acabarà amb la dictadura de Primo de Rivera el 1924. Per tant, aquest és una mica el context. El que és molt important és el període de la Mancomunitat de Catalunya per entendre la institucionalització cultural del noucentisme, de la qual parlaré tot seguit. I també és molt important veure com aquesta Mancomunitat de Catalunya, amb totes les seves contradiccions i totes les seves febleses, posa les bases de la futura Generalitat Republicana. És a dir, en rigor, l'origen de la Generalitat de la Catalunya contemporània està en la Mancomunitat, molt més que no pas en el segle XIV. És a dir, no hem de ser tan historicistes per buscar, perquè la Generalitat d'època medieval tenia una altra naturalesa, era una altra institució amb unes altres finalitats que no tenen res a veure amb la Generalitat contemporània. Per tant, el període de la Mancomunitat és important. Evidentment, aquest és el context polític. El context social és un context social molt dinàmic, amb revoltes com la Setmana Tràgica, amb un republicanisme emergent, i per tant aquesta seria la breu sinopsis amb tot el que implica de reducció a l'hora de fer aquesta descripció del context. Entrem doncs ja més en el tema central de les xarxes socials de la Catalunya noucentista. La Catalunya ciutat, aquest projecte somiat pels intel·lectuals i pels polítics, va ser un somni o va ser una realitat, o va ser un somni parcialment realitzat? Són tres qüestions que ens podem plantejar a l'entorn del tema. Sens dubte, els noucentistes tenien un model de ciutat, i un model de ciutat que no només afectava la capital, la gran capital, Barcelona, una gran capital que estava experimentant unes transformacions molt notables, molt notables. Una Barcelona que comença el segle XX amb 500.000 d'habitants i arriba al 1930 havent doblat la població, superant la xifra d'un milió d'habitants. Per tant, el procés d'urbanització i el creixement de la capital seran unes característiques molt importants en aquestes tres primeres dècades del segle XX. Darrere del projecte de la Catalunya ciutat hi ha la voluntat de fer una Catalunya més moderna, més articulada social i territorialment, amb l'ajuda de tot tipus d'infraestructures, i a darrere doncs hi ha un projecte de caràcter cívic. El civilisme formarà part d'un dels fils conductors del noucentisme, un projecte humanista, un projecte que utilitza el Mediterrani com a referent, un projecte que s'inspira no només en l'arquitectura i en l'art, en els models clàssics, i per tant hi ha una Catalunya ciutat que d'alguna manera es presenta com a alternativa als excessos del ruralisme, diguem-ho així, entre cometes. Els noucentistes valoren el paisatge antròpic, el paisatge afeccionat per la mà de l'home. Recordo aquella glosa magnífica d'Eugeni d'Ors, l'arranjament de les muntanyes, fent referència a un congrés o un col·loqui que es va produir a França sobre aquesta qüestió. Cal arbitrar les muntanyes en arquitectura, deia Eugeni d'Ors. L'ideal de naturalesa dels noucentistes és un ideal, diguéssim, de naturalesa domesticada. D'aquí el gran interès, per exemple, pels jardins, que era sinònim, el màxim exponent d'aquesta naturalesa sotmesa a control i al domini de la voluntat de l'home. No? Per tant, aquesta Catalunya ciutat, tot i que tenia aquests referents urbans, també té un projecte, també té un projecte per la Catalunya rural. Per tant, d'alguna manera, aquesta és una idea clau. Les muntanyes cal arranjar-les, la ruralia cal que gaudeixi de les avantatges de la ciutat. I, evidentment, en aquest procés, l'arquitectura, els arquitectes, seran uns agents actius per portar aquests models des de la ciutat a la muntanya i a la ruralia. L'impacte de les excavacions d'Empúries, doncs, a començaments de segle, va ser molt considerable. Aquell poema de Carner, mai no sabràs que dins la gleba amiga seu enterrada una deessa antiga que et vetlla encara compassant el gest, davant la troballa d'una Venus a les ruïnes d'Empúries. L'ideal clàssic, doncs, és omnipresent. Barcelona, sens dubte, era una ciutat important, en creixement, com he dit, la capital, però aquest creixement de Barcelona no va significar la desertització de la resta del país. Ja en la Catalunya de començaments del segle XX, l'existència d'una xarxa de ciutats petites i mitjanes, doncs, s'ha de destacar, i és un fet molt destacable i serà molt important a l'hora d'entendre doncs, que parcialment aquest somni de la Catalunya ciutat, doncs, si més no, es va realitzar. No tant pels mèrits propis del projecte, no tant per la fortalesa de la voluntat, que també, però no era suficient, per tant, sinó per l'existència objectiva d'una xarxa, insisteixo, de ciutats petites i mitjanes que oferia, si no del tot possible, doncs una mica possible. No? I en aquest sentit, a l'entorn d'aquestes petites ciutats, que moltes de les quals serien les futures capitals de comarca de la Catalunya republicana, que no eren altra cosa que els caps dels partits judicials, en aquestes petites ciutats hi residia una certa massa crítica formada per professionals liberals amb cultura universitària que seria una de les bases socials del noucentisme. I en aquest sentit, també utilitzaré una altra imatge d'Eugeni d'Ors, no? Eugeni d'Ors parlava dels solitaris de Catalunya i aquesta expressió dels solitaris de Catalunya en bona part eren les persones cultivades d'aquestes petites ciutats, d'aquestes poblacions, alguns dels quals podien ser erudits, que es dedicaven a la història, o escriptors, etc. No? Però en qualsevol cas amb interessos culturals. De fet, Rahola, Carles Rahola, ja també se n'havia fet referència, n'havia fet elogi d'aquests solitaris que després en parlarà Eugeni d'Ors. per exemple, en Narcís Figueres, amb una ponència esplèndida sobre els erudits locals, doncs va parlar d'aquest text de Rahola, en el qual Rahola fa l'elogi dels homes que, allunyats de la metròpoli, en les ciutats silencioses, en les ciutats silencioses eduquen els pobles rurals sense cap estímul, més aviat amb la indiferència i de vegades amb l'hostilitat de la gent, dediquen els seus lleures a l'estudi, donant-nos a conèixer de tant en tant els fruits de la seva intel·ligència i de la seva observació. El mateix Eugeni d'Ors, en la glosa del 15 de setembre de 1917, va recollir aquesta idea i, en un sentit molt ampli, parla d'una prèdica als solitaris de Catalunya que dedica la glosa als de Figueres, Girona, Vilafranca, Terrassa, Valls, Ripoll, etc. Per tant, una Catalunya policèntrica amb viles i ciutats mitjanes que, si el noucentisme no va ser només un projecte per la ciutat de Barcelona, es deu a aquesta estructura policèntrica de Catalunya amb la presència de petites i ciutats mitjanes, insisteixo. Però bé, fet aquesta presentació global, quines vies d'articulació hi ha entre aquest projecte teoritzat per Eugeni d'Ors, Prat de la Riba i tants d'altres? Quines vies d'articulació hi ha entre aquest projecte amb el conjunt de Catalunya? Com s'articula? Com s'articula? Evidentment, no els parlaré, però també està en el programa, diguéssim, de la Mancomunitat, no? La millora i la modernització de les vies de comunicació. Per tant, aquest és un element transcendental, l'extensió del telèfon, la irrupció, que evidentment només podia ser un mitjà de comunicació en mans de les elites i de les classes benestants, de l'automòbil, però també la irrupció del transport públic, les xarxes d'autobusos. La xarxa d'autobusos serà en els anys 20 que s'extendrà. No sé si s'han fixat que el logo de la Teissa posa 1920. Per tant, la Teissa també és un mitjà de comunicació que neix a la Catalunya noucentista. No? Però més enllà de les infraestructures, sempre necessàries, hi ha un tipus d'articulació que em sembla que és molt important, que és l'articulació que passa per la universitat. Per tant, l'articulació que passa pels estudis universitaris. La Universitat de Barcelona, l'única universitat existent a la Catalunya noucentista, una universitat que té el seu origen contemporani en plena revolució liberal, el 1837, no només va ser un espai de formació professional, de les anomenades professions liberals o científiques, sinó va ser un espai de socialització política i cultural. És a dir, quan un representant dels sectors benestants, que era la composició social de la universitat d'aleshores, era una universitat de les elites, no una universitat fruit de l'estat del benestar com l'actual, quan els representants de les classes benestants procedents de comarques anaven a Barcelona a estudiar, tornaven amb un títol sota el braç, si se'm permet dir-ho de manera col·loquial i gràfica, però més enllà del títol que els permetia d'exercir la professió de metge, d'arquitecte, de farmacèutic, d'advocat, més enllà del títol, no tornaven de la mateixa manera que hi havien anat. La Universitat de Barcelona va ser un espai de socialització política i un espai de socialització cultural, amb signes diferents. Amb això, la Universitat de Barcelona no va ser diferent de la Sorbonne de París, que també era un potent espai de socialització política en la França republicana, o no va ser diferent de la Universitat Central, vull dir la de Madrid, que també va ser un espai de socialització política. No? En aquest sentit, Joan Lluís Marfany, en el seu esplèndid llibre sobre la cultura del catalanisme, doncs ens diu que les bases socials del catalanisme, del nacionalisme, del primerenc nacionalisme català, les bases socials ens nodrien de classes mitjanes professionals i com la Universitat de Barcelona va ser un espai de socialització política important. Per tant, aquest espai, aquesta manera d'entendre la universitat com un espai de socialització política cultural on s'estableixen unes xarxes d'amistats i unes xarxes d'interessos compartits que aniran més enllà, crec que és important de destacar-ho. Per tant, aquesta és la primera reflexió que vull fer a l'entorn del noucentisme i les xarxes socials. La importància de l'etapa dels estudis. La importància de l'etapa dels estudis. Pensant en Rafael Masó, no? L'amistat amb Josep Maria Periques seria d'aquestes amistats travades a l'Escola Superior d'Arquitectura a Barcelona i que va ser una amistat fecunda també no només en el terreny personal, sinó també en el terreny professional. Aquesta seria la primera reflexió a l'entorn de les xarxes socials, en aquesta necessitat de fer una lectura no només acadèmica dels espais universitaris, sinó també en el terreny social i polític. L'altra estructura doncs és les colònies d'estiueig. És una recerca que estic desenvolupant recentment i que està pràcticament acabada, falta poquet per culminar-la. Les colònies d'estiueig, clar, estem parlant d'un estiueig també d'elits, estem parlant d'un estiueig que no respon a les vacances pagades, diguéssim, fruits també de les polítiques de l'estat del benestar. Estem parlant de l'estiueig clàssic, tal com n'ha dit Glòria Soler, i que representava que en la cartografia que he fet d'aquestes colònies d'estiueig, he cartografiat de la Catalunya noucentista doncs, més de 60 colònies d'estiueig escampades arreu del país, tant en les poblacions de costa com a la Catalunya interior com la Catalunya pirinenca, i aquestes colònies d'estiueig representa també la possibilitat de connectar les elites urbanes amb la ruralia i per tant també són una ocasió per difondre determinades idees, determinades visions de la cultura i de la política. I per tant també les colònies d'estiueig tenen conseqüències en el terreny polític. Per exemple, Sant Hilari Sacalm, que després de... No, després no, juntament amb Camprodon i Viladrau constituïen tal vegada les tres colònies d'estiueig més notables de la Catalunya interior. Moltes d'aquestes colònies d'estiueig també es localitzen en poblacions amb una gran tradició d'aigües medicinals i amb l'existència de balnearis, que seria el cas de Sant Hilari Sacalm. Doncs, on, per cert, la Font Picant, doncs hi ha una esplèndida font, per mi la millor font noucentista, que és la de Josep Maria Periques, inspirada en els balnearis centroeuropeus, que és una font arquitectònicament molt, molt potent. No? Un exercici de domesticació de la natura davant de la riera. Doncs bé, a Sant Hilari, la colònia d'estiuejants edita un periòdic, l'Estiuada, periòdic nacionalista de Sant Hilari Sacalm, subtítol. I aleshores, analitzant el contingut d'aquest periòdic nacionalista, de Sant Hilari Sacalm, es veu molt clar que els estiuejants catalanistes sortien de Barcelona i d'altres ciutats amb una missió que era textual, portar la llavor del catalanisme a la muntanya. O portar la llavor del catalanisme al mar, a les poblacions marineres. Per tant, això també ja ho va destacar-ho Joan Lluís Marfany, doncs, es palesa doncs, aquest origen urbà del nacionalisme i el seu origen burgès per aquest període. Per posar un exemple molt recent, fruit de l'excel·lent recerca de Xavier Castanyer sobre Josep Aragai, artista i teòric del noucentisme, doncs, en aquesta Breda, en aquesta vila de Breda, on Aragai es va refugiar i es va desenvolupar professionalment després de les crítiques duríssimes, precisament pel quadre titulat Les vacances, doncs, en aquesta Breda on Aragai doncs, continuaria la seva tasca com a ceramista i seria un solitari fora dels nuclis artístics de la capital, en aquesta Breda, doncs, Xavier Castanyer ens diu, durant els mesos d'estiu, la vida social d'Aragai feia un tomb radical gràcies a les visites d'algun dels seus amics barcelonins que estiuejaven a Breda. Cal destacar en aquest sentit les estades a Breda del matrimoni Riba-Arderiu, Carles Riba, el poeta, i la seva dona Clementina Arderiu, les de Josep Obiols, el pintor, o les de l'amic dibuixant Miquel Cardona, Quelus, així com alguna visita esporàdica de Xavier Nogués, amb la seva muller Isabel Escalada. Les cartes d'Aragai i de Riba prèvies als mesos d'estiu estan plenes de referències. En Quelus, l'Obiols, ens han parlat de cases d'aquí. Com està ara això? Necessitaríem una casa. Per tant, cartes molt prosaiques sobre buscar una casa on estiuejar. Necessitaríem una casa més aviat a les afores, que tingués llit per a 8 persones, en 4 cambres mínimum. Em podríeu dir alguna cosa tan ràpidament com es pugui? I en qualsevol cas, hi ha una carta també molt gràfica de la dona d'Aragai, la Teresa Solà, mestra, mestra republicana que va ser represaliada amb el franquisme, que adreça a Clementina Arderiu. I aleshores Solà, la Teresa Solà, es refereix a aquelles estonetes tan belles i grates per tots nosaltres que ens serveixen per esplaiar l'esperit que viu allunyat del món durant el temps d'hivern i reneix a l'estiu amb la grata conversa de gent que viu en un món diferent i més culte que el que ens trobem nosaltres. Per tant, és un bon exemple, em sembla, a l'hora de fer aquesta anàlisi de les colònies d'estiueig i la seva contribució a articular sectors benestants del país a l'entorn d'un projecte, el de la Catalunya ciutat, amb tots els seus projectes polítics i culturals. No? Bé, els he dit que els hi parlaré de les biblioteques populars, també com un espai i com unes infraestructures que varen contribuir a difondre el model de la Catalunya ciutat. Però no puc fer-ho sense esmentar la tasca de la Mancomunitat en aquest període de 1914 a 1923 d'institucionalització cultural, no? De la creació d'infraestructures culturals que responguessin a aquell ideal també expressat per Eugeni d'Ors, també amb una glosa, com no podia ser d'altra manera, au de pressa, vinguen museus, vinguen acadèmies, vinguen exposicions, vinga educació, vinga vida civil, vinga urbanitat. Per tant, aquest projecte implicava, la concreció d'aquest projecte implicava doncs, tota una tasca d'institucionalització cultural i de la creació d'infraestructures culturals, que passaven per l'Escola de l'Administració de la Mancomunitat, l'Escola de Treball, la importància de la formació tècnica qualificada, també en el camp de l'art, com les Escoles d'Arts i Bells Oficis, el Servei de Conservació de Monuments, que dirigiria Jeroni Martorell, o la tasca del Consell de Pedagogia, que fomentant les construccions escolars, o la creació de la xarxa de bibliotecàries, però que evidentment passava per la formació tècnica de les professionals, que a través de l'Escola de Bibliotecàries que es crearia també en l'inici, a l'inici de la Mancomunitat. No? Per tant, aquest és un aspecte que té un gran interès. Efectivament, i per tant ho exemplificaré amb les biblioteques i ho exemplificaré també amb els amics de l'Art Vell. Primera idea, les biblioteques populars varen ser una xarxa. El 1934, i aquesta data, per tant, ja al bell mig de la Segona República, diguéssim, és deliberada per part meva, és a dir, jo defenso que el noucentisme va més enllà de l'etapa de la Mancomunitat, i tot i que tindrà una altra coloració política, també es pot parlar d'un noucentisme republicà. No? Per tant, el 1934, aquesta xarxa que es havia iniciat el 1916 amb la primera biblioteca popular, la de Valls, a les comarques de Tarragona, doncs aquesta primera xarxa es havia anat extenent, de manera que el 1934 són 18 les biblioteques, 18 les biblioteques que formen part de la xarxa. Per exemple, les comarques de Girona, Olot i Figueres, també varen ser de les primeres biblioteques. Clar, és una xarxa que no s'ha d'entendre només com una xarxa que s'organitza des de dalt cap a baix, que també, però no únicament. És a dir, la Mancomunitat fa uns concursos perquè els municipis puguin enviar les seves peticions de biblioteques populars i fa unes concessions. Per tant, hi ha d'haver-hi una participació i un interès per part de les ciutats, de les viles, dels municipis, que han d'oferir solars, per tal de desenvolupar el projecte de biblioteca popular. Per tant, insisteixo, es tracta d'unes xarxes que van en totes direccions, de baix a dalt i de dalt a baix. Una altra idea. Les biblioteques populars reforcen a les ciutats o a les viles on hi ha una biblioteca, reforcen la capitalitat d'aquestes ciutats, diguéssim, més enllà de ser centres de mercats importants, més enllà de ser cap del partit judicial, de tenir doncs, notaries, de tenir diguéssim, tot el que implica els jutjats, més enllà d'haver-hi la màxima concentració de professionals liberals d'una comarca, insisteixo, la biblioteca dona un segell de capitalitat cultural, perquè, diguem-ne, tota biblioteca popular té una àrea geogràfica d'influència, tal com es pot veure en l'anuari de biblioteques populars de 1931, on per exemple la directora de la Biblioteca Popular de Valls, la primera biblioteca popular, doncs diu el següent: diu, ens limitarem tan sols a dir que la degana de les populars, de les biblioteques, s'ha arrelat admirablement en la ciutat que té la sort de posseir-la, beneficiant a tot hora no sols a bon nucli dels seus habitants, de tots els estaments socials, convertits en lectors assidus, sinó que mitjançant el servei de préstec establert irradia, la idea d'irradiació, que connecta molt amb la idea de xarxa, irradia considerablement el seu fons a molts pobles de l'encontrada i fins de més lluny. Així veiem com tenim inscripcions de Fontcaldes, Alcover, Pla de Cabra, Alió, Bràfim, Pont d'Armentera, Puigpelat, La Riba, Vallmoll, Vilarrodona, Secuita, Selva del Camp, Riu de Canyes i altres poblacions que de moment no recordem. Per tant, una altra idea de xarxa, d'àrea geogràfica d'influència a través d'una biblioteca popular. Però hi ha un fet, un element clau que reforça aquesta àrea geogràfica d'influència d'algunes biblioteques populars, és que no és només que a través del préstec la influència de la biblioteca arriba en poblacions de més enllà d'aquella ciutat on està radicada, ubicada la biblioteca, sinó l'existència de filials de la biblioteca. És a dir, aquestes 18 biblioteques de 1934 tenien en conjunt 31 filials. En què consistien les filials? Doncs es tractava de que en diverses poblacions de les rodalies de la Biblioteca Popular hi havien uns lots circulants de llibres. La majoria de vegades sota la responsabilitat dels mestres locals. Per tant, un altre agent important en aquesta xarxa. Per tant, uns lots circulants dipositats a les escoles que, per tant, difonien i radiaven la influència de la biblioteca més enllà de la ciutat on estés ubicada. No? I en aquest sentit, per exemple, el 1964 també, doncs, tenim exemples d'aquestes filials. Per exemple, la Biblioteca Popular d'Olot tenia filials a Sant Jaume de Llierca, Sant Feliu de Pallerols i Tortellà. La Biblioteca de Figueres tenia filial a Espolla. A Vic hi havia una filial a la colònia Borgonyà, a la colònia industrial. A Canet de Mar tenia filials Caldes d'Estrac, Arenys de Munt. I la del Vendrell, Rodonyà, Bellveí, Riudoms, Gornal i Albinyana. Exemples, no? Exemples d'aquesta àrea geogràfica d'influència d'una biblioteca popular, ja sigui a través del préstec o ja sigui a través d'aquests lots circulants de llibres dels quals n'eren responsables els mestres. Però aquestes 18 biblioteques, aquestes 31 filials, aquestes àrees geogràfiques d'influència, alhora tot estava unificat amb la Biblioteca de Catalunya, que, diguéssim, des de les biblioteques populars, doncs la Biblioteca de Catalunya oferia préstec. Per tant, la Biblioteca de Catalunya, que és una altra gran creació doncs, de la Mancomunitat, doncs, també ajudava a articular aquest projecte cultural, Per tant, hem parlat de les biblioteques populars com a xarxa, hem parlat de la seva àrea geogràfica d'influència, parlem també, tractant-se d'una jornada organitzada per la Fundació Rafael Masó, m'hi veig gairebé obligat, no? Parlem també de l'arquitectura, dels edificis que acullen aquestes biblioteques populars, no? Responien a un model arquitectònic que havia de respondre als cànons estètics del noucentisme, però a més s'havia de construir amb molta rapidesa i amb molt de, i d'una manera digna però alhora barata. És a dir, varen ser construccions que es varen aixecar amb un no-res, per dir-ho d'alguna manera. No? El 1916, el Consell de Pedagogia encomana abans projectes per a edificis de les biblioteques populars a quatre arquitectes: Joan Bordàs, l'arquitecte municipal de Sant Feliu de Guíxols, Adolf Florença, l'arquitecte de capçalera de Can Bó, Ramon Puig Gairal, un destacat arquitecte noucentista, i Lluís Planes i Calvet. Aquests quatre arquitectes fan quatre avantprojectes i, finalment, els ajuntaments, la Mancomunitat tria el de Ramon Puig i Gairal i el de Lluís Planes i Calvet. I els ajuntaments que participen en els concursos doncs, poden triar quin dels projectes. En el cas de Valls, de Sallent i d'Olot, per exemple, es va triar el projecte de Lluís Planes i Calvet. No he tingut temps, i disculparan, de preparar un PowerPoint, per tant, diguéssim, els del final no ho veuran, però en aquest excel·lent llibre de Teresa Manyà sobre les biblioteques populars de la Mancomunitat de Catalunya, doncs en la portada doncs hi ha la biblioteca de Sallent, que, diguéssim, un clon d'aquesta biblioteca estava a Valls i un altre clon d'aquesta biblioteca estava a Olot, amb molt pocs canvis, no? Amb molt pocs canvis. Aleshores, és interessant la descripció que fa Teresa Manyà del projecte de Lluís Planes i Calvet, que va, diguéssim, triomfar en la major part de les biblioteques populars. El projecte de Lluís Planes responia a un model de gust noucentista que incorporava components clàssics de l'arquitectura grega i romana. L'edifici, de planta quadrada, amb columnes emmarcant l'atri d'entrada, sota un frontis d'arc de mig punt i amb una escalinata per accedir-hi, s'adequava perfectament al concepte de temple de cultura tan estimat per Ors. La sobrietat dels elements clàssics era suavitzada per l'efecte ornamental de les dues cúpules que guarnien els angles superiors de la façana, dos templets circulars de fines columnes que pretenien donar-li un aire elegant. El disseny de la planta també remet als components d'un temple grec, com va fer notar Joan Romero en el seu article sobre l'arquitectura de la Biblioteca de Valls. Amb un espai d'acollida, una nau que coincideix amb la sala de lectura, l'epistodomus, o magatzem de les relíquies del temple, que correspondria a la biblioteca, a la sala de conferències. Aquestes biblioteques varen ser no només fent la funció de biblioteca, sinó importants nuclis culturals. A la Biblioteca de Sallent, per exemple, amb una de les festes del llibre, doncs, en les memòries dels anuaris surt que Serra Hunter va anar-hi a fer una conferència sobre filosofia i cultura, que era un dels seus llibres. Per tant, realment les biblioteques eren uns espais de socialització del coneixement i també uns espais de per fer, en el cas de Serra Hunter, d'extensió universitària, en el concepte també propi de l'època. No totes les biblioteques populars porten el segell de Lluís Planes i Calvet. Per exemple, la de Pineda és d'Isidre Puig Boada, un dels arquitectes gaudinistes, que, diguéssim, fa una biblioteca, diguem-ne, també, diguéssim, molt canònica des del punt de vista noucentista, amb un llenguatge molt clàssic. Però és important que la Mancomunitat va intentar, no sempre ho va aconseguir, que les biblioteques estiguessin rodejades de naturalesa domesticada, clar està. Per tant, per exemple, a Sallent s'accedia a la biblioteca doncs, a través d'un gran passeig. A Olot està al bell mig de la ciutat jardí Malagrida, amb un espai de creixement de la ciutat i un dels millors exponents de ciutat jardí. La de Canet està en el Passeig de la Misericòrdia, també. Per tant, l'entorn de la biblioteca doncs, era important, era una qüestió important. I això es veu també en els anuaris. Diguéssim, he d'anar sintetitzant i per tant no em puc extendre, però això es veu molt a través dels anuaris. Les bibliotecàries, per exemple, elogien l'entorn ajardinat quan en gaudeixen, elogien l'arquitectura, aquesta idea de que l'edifici doncs ha de representar diguéssim, el prestigi de la biblioteca i per tant convertir la biblioteca en un temple de cultura i per tant l'arquitectura hi ajuda i per tant l'espai mai és neutre, no és innocu, té conseqüències també en el terreny cultural i això les bibliotecàries doncs, ho tenien molt clar. I per tant també és molt interessant d'analitzar a través de l'anuari de les biblioteques populars doncs, el llenguatge que utilitzen les bibliotecàries per caracteritzar l'edifici. Per caracteritzar l'edifici. O, per exemple, les bibliotecàries també comenten que sovint els lectors, els llegidors, aquesta és la denominació que dels usuaris de la biblioteca, els llegidors, doncs, com alguns llegidors doncs, nodreixen a la biblioteca de flors de temporada per tal de que l'arquitectura també estigui escaientment ornamentada. És a dir, una mica en aquest sentit també és important, com també és molt important veure que alguna biblioteca popular doncs, va dedicar sessions a parlar de la bellesa de la llar humil, un dels altres projectes dels noucentistes, és a dir, d'extendre els seus ideals estètics més enllà de la burgesia, més enllà de les classes benestants i, per tant, la bellesa de les llars humils també la trobava en la Biblioteca Popular un canal d'irradiació. És a dir, m'he trobat també en algun anuari que alguna d'aquestes conferències que es feien en les biblioteques populars, doncs, per exemple, Santiago Marco, el decorador també un dels decoradors de capçalera de l'alta burgesia del període noucentista i president del Foment d'Arts Decoratives. Les biblioteques populars com a xarxa, les biblioteques populars com a reforç d'una capitalitat cultural més enllà de Barcelona, les biblioteques populars amb uns edificis creats ad hoc per la seva funció, que s'hauria de posar en paral·lel també a la irradiació arreu de Catalunya d'una arquitectura escolar pública, diguéssim, que també per primera vegada hi haurà tota una política sistemàtica d'arquitectura escolar pública més enllà de Barcelona. Aquest és un dels altres grans, a vegades, equívocs, no? Només estudiar l'arquitectura de Godall, que és excel·lent i que és paradigmàtica dels grans grups escolars de Barcelona, però és que resulta que la Vall d'Aran, la vall més perifèrica del Pirineu i més allunyada de Barcelona, té una xarxa d'escoles noucentistes fantàstica.
El pes decisiu d'unes professionals altament qualificades que eren les formades a l'escola de bibliotecàries, les dones, les noies i dones formades a l'escola de bibliotecàries. Un cos professional, disciplinat i entusiasta, amb una missió molt important que era extendre la cultura extendre al conjunt de la població. A través de l'anuari, el caràcter, l'ideal de que la cultura escrita ha d'arribar al conjunt de la població independentment de la classe social a la qual pertanyien, doncs està molt present en el discurs de les bibliotecàries. Per tant, elles consideraven que tenien una missió molt important, que era estendre la cultura a través del llibre i a través de, a través de les biblioteques. Era un col·lectiu molt trabat, que estudiar a l'escola els va marcar, els va donar orgull, excepte el període de la dictadura de Primo de Rivera, que diguéssim, va quedar atomitzat, les biblioteques populars van anar a dependre de les diputacions respectives i no es va articular el servei, no? Va quedar desarticulat, per dir-ho millor. Però, per exemple, les bibliotecàries celebren, a l'any 31, doncs, celebren que s'hagi pogut s'hagin pogut retrobar amb una trobada que se celebrava dos o tres dies abans de Nadal, doncs, a Barcelona, on totes les bibliotecàries es trobaven per parlar i per, diguéssim, confraternitzar, per entendre'ns, no? Sens dubte, aquestes trobades creaven un orgull, no? Un orgull i una, si volen, un esperit de cos, un esperit corporatiu, doncs que es nota molt a través de la lectura dels anuaris, no? Per exemple, en l'anuari de l'any 31, doncs es diu, en l'anuari de l'any 31, es diu que la bibliotecària no ha de ser una persona de pas en la població. Bé, pot ser de pas perquè hi havia una certa mobilitat entre la xarxa de biblioteques, però no s'ha de sentir com una persona de pas, ha de ser una persona arrelada a la població. Per exemple, es diu en la introducció, jo crec que és un text de Jordi Rubió, tot i que no està signat, és exemplar la manera com algunes de les nostres bibliotecàries reaccionen davant de les circumstàncies que de vegades entorpeixen llurs esforços. Res de pessimismes que debilitin l'acció ni d'adoptar una posició de crítica insolidària davant de la idiosincràsia de cada població. Com diu en la seva memòria la directora de Sallent, la bibliotecària ha de sentir-se filla del lloc on actua. Aquesta convicció explica que l'actuació de la senyora Sancho Sallent estigui a l'altura de l'estratègia cultural exigida per aquella població en constant febre de creixença. La bibliotecària, que mirant massa vers altres possibles llocs de treball professional, se senti com de pas o com de forastera en la població on la lliga el seu deure, tindrà les inquietuds del seu compliment sense fruir-ne la plena satisfacció. També és molt interessant les notes de tipus sociològic que es desprèn d'aquests anuaris, és a dir, que delaten que les bibliotecàries eren unes grans observadores socials, unes grans observadores socials, i que registraven, a part de fer les seves estadístiques, i per tant a veure quina biblioteca tenia més llegidors, quina biblioteca havia prestat més llibres, quina biblioteca tenia més filials, és a dir, hi havia un rànquing, no? Entre, diguéssim, amb un esperit d'emulació, diguéssim, a part d'això, les bibliotecàries es convertien en unes observadores socials. És a dir, hi han dades de molt interès sobre el perfil social dels usuaris de la biblioteca. I per tant, surten els obrers, que quan surten del treball van a buscar un llibre i el descriuen. Fins i tot hi ha una bibliotecària de Tarragona que quan inauguren la nova Biblioteca Popular de Tarragona es dol, que des d'un punt de vista sociològic és una dada molt interessant, es dol que ha comprovat que amb la nova biblioteca, amb un to més aristocràtic, l'arquitectura, ha baixat el nombre d'obrers que hi van a consultar. Diu, obrers que abans anaven a la Biblioteca Vella vestits a la seva manera, no? Doncs ara d'alguna manera es frenen a entrar a aquest nou temple de la cultura, perquè té un to més aristocràtic. Per tant, observacions molt fines des d'un punt de vista del comportament i el perfil social que tenen un gran interès, però també des d'un punt de vista polític. És a dir, per exemple, l'anuari de 1931 parla de l'impacte de la proclamació de la República en les biblioteques populars i com ha disminuït el número de llegidors i el número de préstec perquè, diguéssim, la vitalitat del carrer, les novetats polítiques fa que hi hagi menys temps per llegir. I aleshores alguna bibliotecària diu ha disminuït la consulta de llibres, però s'ha incrementat la de revistes d'actualitat i periòdics d'actualitat. I una altra bibliotecària diu hi ha més gent en el cafè que a la biblioteca. La tertúlia política es fa al cafè, i per tant, diguéssim, per tant, en aquest sentit és trobo que són apreciacions de gran interès. També es veu l'alegria de les biblioteques per la recuperació de l'autonomia, la creació de la Generalitat Republicana i l'adveniment de la República. Per tant, en aquest sentit, a través del llenguatge també es veu la simpatia per aquest moviment. Ara, sempre matisat per aquest gran caràcter professional que tenien. És a dir, deien, hi ha cites textuals, la biblioteca es deu als llegidors, sigui quin sigui el seu ideari polític. I per posar un altre exemple d'aquestes brillants observacions de les bibliotecàries de les biblioteques populars, doncs, per exemple, en una població diu sempre ve el rector de no sé quin poble, de la província de Lleida, però no la biblioteca de Valls, sempre ve a buscar llibres. Diu, i em consta que aquests llibres no són només per ell, sinó són pels intel·lectuals del poble. Pel metge, pel farmacèutic, pel veterinari, pels solitaris, diguem-ho així, utilitzant el llenguatge d'Eugeni d'Ors. Bé, per tant, una mica seria aquesta la síntesi sobre les biblioteques populars. Finalment, em queda dos i seré ràpid per ser respectuós amb el temps, em queda un quart. Hi ha una altra xarxa, un altre exemple d'aquestes xarxes socials que els hi he proposat analitzar, que és l'estudi de la Masia Catalana, un projecte d'un dels grans mecenes de la Catalunya noucentista, Rafael Patxot, que el 1923 aquest mecenes i científic va prendre la decisió d'oferir al Centre Excursionista de Catalunya la responsabilitat científica de publicar una magna obra que portaria per títol l'Estudi de la Masia Catalana. Clar, que fos el SEC el dipositari d'aquest ambiciós projecte no és cap casualitat. És a dir, en el SEC hi havia una secció d'arquitectura que va començar presidint Jeroni Martorell i també va presidir Josep Danés. En el SEC els concursos d'arquitectura doncs, posaven especial èmfasi en fomentar l'estudi de l'arquitectura nacional catalana per enriquir la seva història i per fer reviure l'esperit tradicional en les seves modernes produccions, i és dintre d'aquesta filosofia d'aquests concursos d'arquitectura que es varen produir en els anys 10 del segle passat que es concedia un premi a la millor monografia d'una masia catalana. Aquest premi el va obtenir aleshores estudiant d'arquitectura, l'olotí Josep Danés, amb el seu treball sobre arquitectura popular, les masies de la Garrotxa. Premiat i publicat, premiat el 1914, publicat el 1919. Per tant, no és cap casualitat que Rafael Patxot anés a cercar el SEC per fer aquest macroprojecte, un projecte ambiciós, transversal, amb qui participaven des d'etnòlegs com Josep Maria Batista i Roca, arquitectes com en Danés i Lluís Bonet i Garí, també científics com el meteoròleg Eduard Fontseré, o arquitectes especialitzats en la conservació del patrimoni arquitectònic com Jeroni Martorell. Un projecte ambiciós, amarat d'ideologia pairalista, molt amarat d'ideologia pairalista, amb una visió molt idealitzada del món rural, amb unes lectures selectives sobre la història rural catalana, on no hi havia conflicte, on es destacava més tot allò que pogués ser interpretat com a sinònim d'harmonia i pau social. Però en qualsevol cas, aquest projecte es va fer a la manera noucentista i d'aquí ve la idea de xarxa social. No? Amb rigor metodològic, voluntat de ser sistemàtics en el treball i de recollir un munt d'informació d'arreu del país. Per tant, amb l'objectiu de fer un gran arxiu gràfic, es van recollir més de 7.500 fotografies, amb una sèrie de missions metòdiques en comarques, sobretot de la rodalia de Barcelona, i es van enviar infinitat d'enquestes a propietaris, rectors de parròquies, notaris, mestres, professionals liberals, que contestaven sistemàticament sobre les masies de les seves poblacions i de les seves comarques. Doncs bé, realment es va establir una veritable xarxa a l'entorn d'aquest projecte. Més de 112 col·laboradors varen aportar fotografies a l'arxiu gràfic, especialment notable la participació dels joves estudiants aleshores d'arquitectura o arquitectes acabats de sortir de l'escola d'arquitectura, potser és el col·lectiu professional que més destacadament va participar aportant fotografies i imatges per després ser analitzades. I, per tant, sense la idea de xarxa, no s'entén el desplegament d'aquest projecte que va quedar estroncat per la guerra. I, per tant, la xarxa de l'estudi de la Masia no seria altra cosa que la xarxa del centre excursionista i els seus socis delegats escampats arreu de Catalunya, o de l'emergència d'altres centres excursionistes des de finals del segle XIX a altres ciutats que no foren Barcelona. Per tant, en aquest sentit, també és un projecte interessant. I el mecenes, Rafael Patxot, volia un estudi d'alta erudició, amb aquest rerefons pairalista, amb tota una apologia de la família, perquè Patxot tenia una visió molt apocalíptica sobre el futur de la família, per tant, amb un pensament molt conservador, però aquest projecte d'alta erudició tenia també una voluntat divulgadora molt pròpia del noucentisme. Per exemple, era voluntat explícita del mecenes de complementar aquesta macroobra amb una edició popular, ja que considerava és just i convenient que el nostre poble comparteixi i frueixi l'obra. D'aquesta manera, amb un preu de cost mínim, tindríem a l'encalç de la gent de bona voluntat un llibre atractiu contenint una bella experimentació social. Per tant, aquest seria un altre exemple de xarxa social, cultural, de la Catalunya noucentista. Finalment, i serà l'últim exemple, el darrer exemple, els Amics de l'Art Vell. Els Amics de l'Art Vell, una associació que es va fundar el 1929 i que tenim la sort de disposar de l'anuari Amics de l'Art Vell, memòria de l'obra realitzada des de la seva fundació, un anuari esplèndidament editat i elaborat per César Martinell, l'arquitecte que en va ser el secretari. Rafael Masó havia sigut membre també d'Amics de l'Art Vell. No? A què respon la idea d'Amics de l'Art Vell? En realitat és un projecte que, si bé comença el 1929,
En realitat estava pensat per Jeroni Martorell molt abans. Quan Jeroni Martorell es presenta a les oposicions convocades per la Mancomunitat per el càrrec de director del Servei de Conservació de Monuments, en realitat, en la memòria que presenta Jeroni Martorell, ell dibuixa la necessitat de crear, diu, un cos de voluntaris escampat per totes les viles, a l'efecte, persones especialment indicades per la seva il·lustració i el seu patriotisme seran nomenats delegats honoraris i comunicaran les notícies que interessin respecte a la situació dels monuments i contribuiran tant com sigui possible a la catalogació. En el fons, aquesta idea va cristal·litzar uns anys després amb la creació d'aquests Amics de l'Arbell, que va incrementar-se en número de socis. El 1929 disposava de 202 socis, el 1935 havia augmentat a 735. També és molt important que hi havia socis, la majoria individuals, però també hi havia socis corporatius, la qual cosa també és important per al tema de la institucionalització cultural a l'època, és a dir, socis, hi havia ajuntaments que eren socis d'aquesta xarxa d'Amics de l'Arbell, centres excursionistes, i no només els de Barcelona, ateneus culturals, casals republicans, acadèmies, etc. etc. Els socis eren presents a 50 poblacions, de Catalunya, i dintre d'aquestes 50 hi havia 13 poblacions que tenien comitès delegats, que hi havia un nucli més ben organitzat que no la simple suma de socis individuals. Seria el cas de Girona, Igualada, Figueres, Sant Feliu, Olot, l'Escala, Arenys de Mar, Manresa, Seu d'Urgell, Sitges, Granollers, Cornellà, Vilafranca, Vilanova i la Geltrú. Per tant, aquest és un element important. També és molt interessant d'analitzar les bases socials d'aquests comitès delegats i també dels socis en general. A Girona, a part de Rafael Masó, doncs en el comitè delegat hi havia Carla Rahola, el canonge Morera, que n'era el president, l'arquitecte Emili Blanc, els germans Busquets també eren socis, a Figueres el destacat personatge de Josep Puig i Pujades, tan important per la història cultural de la Figueres noucentista, o Joan Subies, Arenys de Mar, Josep Pons i Guri, a l'Escala, Joan Massanet, etc. etc. A Olot, Joaquim Danés, el metge, precisament germà de l'arquitecte Josep Danés. No? Clar, els Amics de l'Arbell varen fer una tasca important de promocionar la restauració d'alguns monuments a les comarques de Girona, per exemple, la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols va ser una restauració animada per els Amics de l'Arbell, o el claustre, les restes del claustre romànic de Breda, també seria una de les accions dels Amics de l'Arbell. No? Per tant, en aquest sentit, també em sembla que exemplifica l'existència d'aquestes xarxes socials a l'entorn de la cultura. N'és un bon exemple aquesta associació d'Amics de l'Arbell. No? En aquesta associació, el protagonisme dels arquitectes va ser molt notable. Això és una constant, és a dir, hi ha una nòmina d'arquitectes molt important. No? I en aquest sentit, ja per anar acabant, sens dubte, els arquitectes en la Catalunya noucentista també, diguéssim, serien d'aquests professionals, d'aquests agents, que varen tenir una important missió. No? I ho exemplificaré citant César Martinell, la seva ponència presentada el 1933 en el primer Congrés Municipalista Català, organitzat per la Federació de Municipis Catalans. No? César Martinell fa una ponència que es titula Actuació de l'arquitecte als pobles i petites viles. Per tant, l'arquitecte és un professional,
és un professional que combina formació tècnica, formació científica i formació artística. És un professional que bàsicament la majoria viuen a les ciutats, sobretot a Barcelona. Pensin que el 1933 el 85% dels arquitectes residien a la capital, a Barcelona, de les professions liberals era la més altament urbanitzada, però els seus serveis s'havien d'extendre al conjunt del país, també a la Catalunya rural i a la Catalunya de muntanya. Això és el que defensa César Martinell. De la mateixa manera que no hi ha poble sense metge, que no hi ha poble sense farmacèutic, poble sense mestre, doncs no pot haver-hi poble sense arquitecte. Evidentment, això ho deia en plena crisi de la construcció i per tant també per raons òbvies, per conquerir nous mercats pel professional liberal que era l'arquitecte. Però en qualsevol cas hi ha una reflexió molt interessant, és a dir, l'actuació de l'arquitecte en els pobles doncs, pot contribuir a millorar el seu urbanisme, a millorar la seva higiene, a planificar infraestructures importants, com pot ser les escoles o noves cases consistorials, i diu, clar, com a bon arquitecte noucentista, doncs teníem molt interès en inspirar-se en l'arquitectura vernacle, vernacular, l'arquitectura del lloc, l'arquitectura de la masia o l'arquitectura muntanyenca. I per tant, diu César Martinell, cal defensar cada contrada dels corrents uniformistes que poden venir a favor de les facilitats de comunicació. Molt bé que vulguem fer de Catalunya una ciutat on cada poble sigui un barri de fàcil comunicació amb els altres, però hem de defensar el tipisme no sols per respecte a la raó d'ésser que les coses tenen, sinó també com motiu de varietat i riquesa artística dels nostres pobles, camins i carreteres. Moltes gràcies.
Tenim temps per fer alguna pregunta per al doctor Puigbert i la seva conferència. Si us sembla, obriré el foc. Molt ràpidament, m'agradaria demanar-li si podria fer una reflexió sobre, que en certa manera ja n'ha parlat quan parlava de les biblioteques, sobre les dificultats que es va trobar aquesta implementació d'aquestes xarxes. I estic pensant en dos nivells o en dos fronts. El dels elements, diguem-ne, que políticament estaven no ja distanciats, sinó en contra de la política de la Lliga, monàrquics, republicans, etcètera, l'estament, per descomptat l'estament militar i tot això, que no ho veia gens amb bons ulls, o des de, diguem-ne, una òptica de classe social, les dificultats per connectar amb els sectors populars del catalanisme. I aquí no sé si potser el cooperativisme i l'associacionisme, que també van tenir molta eufòria durant aquest període, van servir de pont, potser, o no, per l'establiment d'aquestes xarxes.
Sí. Dificultats polítiques, a veure, primera dificultat econòmica, és a dir, és un projecte ambiciós, però la Mancomunitat, que no era altra cosa que la suma de quatre administracions provincials, de les quatre diputacions, diguéssim, tenia recursos limitats. Recursos limitats. Per tant, la primera dificultat és de naturalesa econòmica. Dificultats polítiques. Sí, sobretot, diguéssim, en el moment en què la Mancomunitat s'acaba amb la dictadura de Primo de Rivera, no? Però el que és evident és que, i això es veu molt clar amb l'anuari de 1930, que ja es fa ressò del fi de la dictadura,
i sobretot de l'any 31, el que és evident és que, malgrat el canvi de l'orientació política, les bibliotecàries formades per l'etapa de la Mancomunitat continuen al davant d'aquestes biblioteques populars. És a dir, per tant, hi ha alguns elements, i aquí una mica la transcendència del període de la Mancomunitat. És a dir, hi ha alguns elements que seran irreversibles de l'etapa de la Mancomunitat, malgrat el gran parèntesi de la dictadura de Primo de Rivera. La creació d'aquests professionals, d'aquestes professionals, doncs n'és un exemple. No? Ara, caldria veure, i jo no he analitzat, caldria veure els anuaris de les biblioteques de l'etapa de dictadura de Primo de Rivera, possiblement, evidentment, també es deu veure aquestes tibantors, no? Aquestes tibantors, per exemple, les bibliotecàries de l'any 31 destaquen l'interès que s'ha incrementat la consulta de gramàtiques catalanes, que s'ha incrementat la consulta de l'interès per l'estudi de la llengua, per l'estudi de la història, de la geografia de Catalunya. Aleshores, possiblement sí que hi ha signes per veure una mica les conseqüències en el terreny ideològic i polític d'aquestes dificultats. I respecte al tema del món de les bases socials o dels lectors, és evident que i això, la teva pregunta em permetrà introduir un altre concepte que fa molts d'anys ja Enrique Ucelay de Cal va utilitzar i que em sembla molt útil, no?, per entendre el noucentisme de la República, que és el noucentisme de masses. És a dir, en aquest sentit, aquest projecte de la Lliga tan elitista, amb aquest tot tan aristocratitzant, respon a unes bases socials del catalanisme que tenen un perfil de classe benestant alta i un caràcter burgès, però hi ha elements hi ha elements culturals que aniran penetrant a altres sectors de la població, no? I per tant, en aquest sentit, hi ha el context de l'augment d'alfabetització a les quatre primeres dècades del segle XX, que això és important, sectors populars per primera vegada accedeixen a la cultura escrita. L'extensió de la xarxa escolar és, sens dubte, un element que hi contribuirà i en aquest sentit, a la República, doncs el catalanisme, que és clar, hi ha hagut un canvi polític, ja no és la Lliga, sinó Esquerra Republicana, però el catalanisme tindrà un tomb més interclassista, no? I les biblioteques populars se'n fan molt de ressò d'aquest caràcter més interclassista.
Alguna altra pregunta? El doctor Puigverd. No? Molt bé.